Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Sona, això? No, home, no m'enganyeu. Com us ha de sonar? Si això és un disc nou. És un disc nou del Miquel Abres. La veu segur que us ha sonat. És curiós aquest fenomen de les veus trencades que fan que, malgrat que n'hi ha unes quantes en el panorama, sempre identifiques qui és ràpidament. És aquest toc tan personal i immediat. Jo veig un toc personal, una veu trencada. La del Miquel Abres, com moltes, o com no tantes, però vaja, potser és un jardí, això deixem-ho córrer, però és inconfusible, és Miquel Abres. De fet, Miquel Abres és inconfusible per moltes raons, que des d'aquí, diguéssim, podem felicitar-nos, felicitar-lo i ens fan contents. Una d'elles és que demostra que continuem tots plegats vius, malgrat tot, no? I és el fet de que veure que hi ha espai per a una cançó pop, evidentment, diguem, dins de l'àmbit de la cançó romàntica, en català, hi ha lloc, dic, i hi ha això que se'n diu, que fa tanta basarda, segons com de dir-ho, però que és primordial, bàsic i ineludible, i hi ha mercat.
Sol em passejo pels carrers de mig món sense diners, cadena de favors. Així vaig depurant el meu cor, cicatritzant a poc de les hòsties que he rebut. Em perdo i no em torno a trobar. I qui serà, qui serà, qui serà, qui serà el primer? O la primera que farà oblidar tot el mal que m'ha
fet. La veu personalíssima, trencada, de Miquel Abres, és un dels segells distintius d'aquest cantant i de la seva música. De la seva música, jo crec que si hem de triar alguna altra cosa que la fa, ens fa identificar-la immediatament, sobretot pensem que ens movem en l'entorn de la cançó pop, evidentment, és la guitarra acústica que sempre apareix, que mai no ha deixat Miquel Abres en els anys i panys, que ara ja fa uns quants que està barallant-se, perquè finalment la creació de l'artista és una cosa molt poètica, la realitat és allò que en diem la comercialitat amb la qual s'ha de barallar per continuar sobrevivint. Per sort, i ens en felicitem, repeteixo, Miquel Abres se'n surt molt bé, té un públic més que solidificat i constituït que el segueix, i sembla que això avança, per sort. En aquest disc, Miquel Abres, evidentment, com sempre, això ja és un tòpic, també un lloc comú, no? Hi ha una evolució, no sé què. Sí, sí que hi és, evidentment, n'hi ha una. A mi m'ha cridat molt l'atenció que aquest és un altre fet bastant habitual en el món de la música, de la cançó, no? Que la discogràfica, els mitjans, immediatament fan allò de dir, bé, aquest és el sisè disc. I un fa comptes i, clar, al cap se'n fa un garbuix.
Ja paruts, despistats i amb el cap, sempre baixat, passegem pels carrers de les ciutats, ben hipnotitzat.
A tot arreu, a tots els mitjans, veureu que diu sisè, setè, si contem el que va fer a mitges amb en Cesc Freixes, a mi me'n surten vuit. Però la vida és així. Vull dir, en el món de l'enregistrament, precisament per això serveix el terme enregistrar, no? Vull dir, per deixar constància de... És difícil després de desdir-se'n. Però sí, Miquel Abra va començar fent allò que se'n deia Maxi CDs, els primers en títols en anglès, Where's the Party i These Wonderful Baby Dolls. I després encara un que només es deia Miquel Abra. I després van venir, si voleu, sí, els àlbums seriosos, des del 2006 fins ara, i aquí sí que ja podem comptar 5, 6, 7, més o menys, fent els càlculs que vulgueu. En qualsevol cas, Miquel Abres torna a trobar-se amb el seu públic en aquest treball interessant, en el qual el trobareu a ell, evidentment, en la veu i la guitarra, que dèiem abans, aquesta guitarra acústica tan definitòria del seu estil. Però també trobem en Carlos Ramió, al baix, que també fa la programació, la producció, Antoni Molina a la bateria i a les percussions, en Gabriel Vintró al violí i la Glòria Pérez a les veus.
La meva solitud és la teva venjança, saps com fer-me mal. Impossible respirar, l'oxigen escasseja, on tu va marxar. La casa és un desert, no hi venen ni les rates a morir. Fins i tot la meva ànima va marxar amb tu, 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 amb tu. Va marxar.
Hi ha una manera de construir la música per part de Miquel Abres que a mi em sembla, a banda de molt agradable, molt intel·ligent. I és que tots els temes jo crec que tenen aquest punt en comú. Potser m'equivoco, potser n'hi ha algun que no, però jo crec que gairebé tots estan construïts en la mateixa estructura. Comencen d'una manera molt bàsica, molt simple, amb una guitarra, una veu, no sé què, d'una manera molt intimista, i van creixent fins a arribar a una complexitat important, jo crec que molt efectiva, molt efectista. Vaja, un disc molt recomanable. Mireu-vos-el, escolteu-lo. Es diu Una vida en un sospir i és l'últim disc de Miquel Abres.
He viscut agafat una brana tota la vida. La velocitat que portava no era poca. Sense mirar enrere i vivint cada dia. Com si fos l'últim, com si fos l'últim. Trist per no haver-te pogut donar tot el que et mereixes. Decebut per no haver complert totes les promeses. Vençut per tantes injustícies que mai deixaran de cremar com tristes melodies dins del meu cap. He polit la vida en un homenatges en vida, falsa ironia. L'únic reconeixement que sempre he buscat era el teu. He viscut una vida tan plena, la repetiria si tornés a obrir els ulls amb la mateixa família. Potser ha arribat el tràgic moment per confessar-me, per poder pujar les escales cap al cel. El pecat més greu que he comès ha sigut no regalar-te més moments únics, més moments únics. He polit la vida en un sospir. I ara és quan em sento més fort. Arriba't al moment
I ara, un altre toc de cultura.
Si diguéssim que aquesta música és d'una gran plasticitat, suposo que l'autor estaria més que content de nosaltres. Llàstima que és mort fa molt de temps, pobre home, en Claude Debussy. Per què dic això? Dic això perquè això que estem escoltant és concretament el... Ara no recordo el segon o el tercer moviment. Bé, és igual. Sirenes, un moviment de Nocturn, de Claude Debussy. Bé, per què deia això de la plasticitat? Perquè Nocturns és una peça que es va inspirar en una sèrie d'obres impressionistes. Claude Debussy es va, diguéssim, anava a dir embogir, però és molt, no? Embogir, no, una cosa menys. Es va entusiasmar, diguem, no? Molt amb l'obra d'un pintor anomenat James McNeill Whistler, que dius, perdó, qui? Menys els estudiants d'art, d'història de l'art i això, James McNeill Whistler, no ens enganyem, no seria un dels 10 primers noms de pintors que un diria si li demanessin d'acord una llista, ni probablement dels 50. No diré de 100 perquè potser, malgrat que és mort, s'ofendria. En qualsevol cas, Debussy es va entusiasmar amb l'obra d'aquest home, d'en McNeill, i fins al punt que va compondre els Nocturns. I aquí es va ficar en un jardí ell sol, pobre home, perquè Nocturn ja sabeu que hi ha unes peces musicals d'una estructura molt concreta que s'anomenen Nocturns, i això no són Nocturns, és una altra cosa. I va haver d'arribar a fer unes explicacions increïbles, algunes de les quals he tingut a fins i tot apuntar-me-la per aquí, perquè donen una mica fe de fins a quin punt l'home patia, no? Deia, el títol Nocturn s'ha d'interpretar en un sentit decoratiu, no s'ha d'entendre que fa referència a l'habitual forma de Nocturn, sinó més aviat a totes les diverses impressions i els efectes especials. Bé, ja ho veieu, pobre Debussy, quin jardí. Bé, en qualsevol cas, Nocturn és la peça amb la que obrirà, amb la que comença el programa de cor i orquestra del Gran Teatre del Liceu. Aquest gran mai se'n posa a lloc, del Gran Teatre del Liceu. Sí, el cor i orquestra del Gran Teatre del Liceu amb un repertori simfònic. Sí, senyor, ja ho crec que sí. Cert que, per acabar-ho d'embolicar, si és que no teniu un boli a mà per apuntar i tot això, és el cor i orquestra del Gran Teatre del Liceu, però el fa el Palau de la Música Catalana. Ja, mare de Déu, no sé on vaig. Sí, home, sí, ves al Palau, allà ho trobes. Per què, us preguntareu? Bé, els que ja sigueu habituals de que, no, de que esteu al tanto del corrent del que passa en música clàssica en aquest país, ja sabreu que, i a més aquesta és una, jo crec que és un dels trets definitoris de la personalitat de Josep Pons, que com molt bé sabeu és el director de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, sempre ha defensat que una orquestra d'òpera ha de poder mostrar prou flexibilitat per encarar repertoris a banda dels operístics, diguéssim, no? I aleshores, amb això, Josep Pons, diguéssim, que exercita habitualment, periòdicament, constantment, el múscul de l'orquestra que dirigeix des de fa uns anys. I aleshores, fa concerts com aquests, en els quals sentirem, com estem sentint de fons, ara un passatge d'un altre moviment que es diu Nuages, és a dir, Núvols, dels Nocturns de Debussy, i, atenció, perquè aquest és el plat fort, i vaja, si és fort, el Carmina Burana. Fortuna, hem triat la Fortuna com ho ha fet tothom, tota la vida, bé, tota la vida no, perquè malgrat que amb això hi ha molta confusió, perquè aquesta és una peça que coneix tothom pràcticament, i molta gent pensa que és medieval, i no sé, és de Calorf, és a dir, del segle XX, aquest senyor. Ara, això sí, va agafar un cançoner del segle XII-XIII, temes medievals. O Fortuna l'ha fet servir Michael Jackson per la seva gira Dangerous World Tour. L'ha fet servir Ray Manzarek, que en va enregistrar una obra sencera amb arranjament rock. I l'ha fet servir fins i tot Ozzy Osbourne. O sigui, ja no la pot remenar ningú més. Està tocada del baix. En qualsevol cas, Carmina Burana és, jo crec, una mena d'exercici de veure fins on pot arribar una orquestra i un cor. És el fot-li pel broc gros, per dir-ho ràpid i clar. I és, a més, un gran exercici d'orquestració. Jo crec que no es pot anar més enllà, jo crec, amb una orquestra i un cor. I, a més, és d'aquelles peces que a mi m'agraden molt, perquè si poses algú, si submergeixes algú en Carmina Burana, no pot quedar indiferent de cap manera, vaja, m'hi jugo un peix. I si no, comproveu vosaltres mateixos anant el proper dijous 27 d'abril a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana, on trobareu Carmina Burana, una cantata màgica. Així ho han titulat i així us ho trobareu. We are in this way. We are in this way. We are in this way. We are in this way.
I ara, un altre toc de cultura.
Si em volen acompanyar, si us plau, anirem fins a Terrassa. Us sembla bé? Sí, home, Terrassa està molt bé. A Terrassa hi ha una plaça. Mira per on. Ara ha sortit en Miquel Pujador. De més a saber quin racó del subconscient. Bé, deixem estar en Miquel, si us plau, gràcies. I tornem a això que estem escoltant, que és l'Alba Creta, la trompeta de l'Alba Creta. I per què hem d'anar a Terrassa? Doncs perquè el del que us vull parlar ara mateix, i del fet m'ho proposo tant que segur que ho faig, és d'un concert, el concert d'Alba Creta Quintet, que farà la nova Jazz Cava de Terrassa divendres 28 d'abril a 11:15 de la nit. Nova Jazz Cava de Terrassa. Bé, moltes coses a dir, moltes, moltíssimes, moltíssimes. Aviam quantes ens caben en aquests pocs minuts que tenim. La primera, format de quintet. Pels qui no sabeu, no seguiu, no coneixeu Alba Creta, jo crec que és una dona absolutament, una música absolutament incansable, que té un munt de vies obertes constantment i que se'ns presenta en solitari, en trio, en formacions diverses, amb orquestres de música balcànica. És una dona, jo crec, demostra tenir una curiositat inabastable. I en aquest cas se'ns presenta en format de quintet per, segons ens diuen a la informació de la pròpia Jazz Cava de Terrassa, per presentar un projecte absolutament personal, amb composicions pròpies, inspirades, i fins i tot ens diu els músics que han inspirat aquestes composicions, com són Homero Vital, Roy Hargrove, Tigran Hamasyan, Avishai Cohen... Bé, una llarga llista. I, a banda, també hi haurà algunes altres coses que ja és més habitual d'escoltar de l'Alba Creta i de les seves formacions, com estàndards de jazz i fins i tot boleros. Aquest repertori variat que d'alguna manera ells ho hi fan esment, i jo crec que hi estic totalment d'acord. Un repertori que el primer que et porta al cap és el concepte de sentiment. Jo crec que l'Alba Creta amuntega sentiments i els expressa. Bàsicament d'això se'n diu un artista, i ella ho fa a partir de les experiències viscudes, com tota la resta de mortals. Samba? Samba? També hi haurà samba? No ho sé. És molt probable. És molt probable. En qualsevol cas, el que no voldria fer és, com alguna vegada em passa i em sap molt de greu, que quan he acabat me n'he adonat que no he dit el nom dels músics que hi haurà en un recital. En aquest cas és un quintet. I tots tocaran. Vull dir que, començant per l'Alba Creta, evidentment que tocarà la trompeta, hi haurà l'Uko Heinonen, que toca el saxo alt, en George Bereris, que toca el piano, l'Ignacio Santoro al contrabaix i el Guillermo Almo a la bateria. Queda dit. Ells són el quintet d'Alba Creta.
Well, sometimes I go out by myself. Then I look across the water, and I think of all the things that you do. And myself, I'll make a picture. Because since I've come home, well, my body's make a mess. And I miss your ginger hair and the way you light a dress. Won't you come on over?
Stop Greta fa una tria als 7 anys que, malauradament, és poc comú i, per sort, cada vegada ho és menys de poc comú, que és la d'un instrument de vent, no? Tria especialitzar-se, tria tocar la trompeta. Elegeix la trompeta com el seu instrument per expressar-se. I, bé, tots en aquest moment, per sort, repeteixo, per sort, ja tenim altres noms al cap d'altres intèrprets catalanes amb instruments de vent. Bé, l'Alba Careta, dic, la tria als 7 anys, cosa, d'alguna manera, poc comú. I després, la majoria de informació que podeu trobar d'ella diuen que, evidentment, lògicament, tot aquest tipus de qualificatius se'n va cap al jazz. Bé, això ja no és tan evident. I ara sí que em ve un nom al cap, Wynton Marsalis. Només en dic un, el deixem aquí. Amb la trompeta es poden fer moltes coses. Després de la trompeta, als 11 anys descobreix la veu. I ho explico perquè realment, a vegades, aquestes singularitats dels artistes ens diuen, ens donen informacions que després, un cop estem davant d'ells i els sentim interpretar, ens ajuden bastant. Bé, primer trompeta, després veu. I a partir d'aquí, curiositat infinita. Projectes molts, a la Big Bomb Band, The Cats Quintet, Cardona Jazz Quartet, Alba Careta Trio, Alba Careta amb Ferran Jaumira Duo, participa en projectes com la Balkan Paradise Orchestra, el Cor Larania, en fi, aquesta és Alba Careta. L'Alba Careta, que en estat pur, segons ens diuen, propi i personal, tindrem a la Nova Jazz Cava de Terrassa, divendres 28 d'abril, a 11:15 del vespre.
I ara, un altre toc de cultura.
Què és això? S'estarà preguntant molta gent. Què és això? Doncs això, amics meus, això és màgia. Sí? Perquè així, agafat d'una manera a pèl, diguéssim, no? Com a concepte, una gralla i un acordió diatònic, com es pregunta, com dimonis es pregunta un, poden portar-nos al terreny de la intimitat, de la música com aquesta que estem sentint, ni més ni menys, deixem-nos de qualificatius, l'estem sentint. Bé, doncs ens hi poden portar d'una manera, per sort, molt fàcil, de molt a l'abast nostre, perquè ens hi poden portar a través de la genialitat de dos noms, Marçal Ramon i Bo Jordà. Marçal Ramon és qui toca l'acordió diatònic i Bo Jordà la gralla. Tots dos junts, si els ajuntem, donen un únic nom. Criatures, així es diu aquest duet. Per cert, un duet guardonat unes quantes vegades, que es presenten i ens presenten al Tradicionarius, al CAT, a Gràcia, el 28 d'abril, que és divendres, a les 10 del vespre, es presenten allà i ens presenten un disc, per fi, un disc. Un disc entret al mercat, i no qualsevol disc. No ho és ni tan sols en el títol. Es diu Taumàtrop. És francament curiós. Jo és que no em canso de sentir-los, d'escoltar-los. És francament curiós, dic, perquè dos instruments que estan absolutament, jo crec que impresos en el nostre genoma ja mediterrani, i no només català, sinó països catalans i altres parts de la Mediterrània també, potser. Bé, és igual, no m'embolicaré gaire més. És bastant nostre, no? El so de l'acordió diatònic, que nosaltres associem més, perdó, amb terres de muntanya, i el so de la gralla. Però estan associats, estan indefectiblement associats a la música festiva, a la música d'arrel, a la música tradicional, a la música que es ballava des de temps immemorials. Portar aquests dos instruments al terreny aquest de la música íntima, personal, sentimental i no sé quants adjectius més, és realment fantàstic. La manera com ho fan Criatures és, a vegades, per posar la pell de gallina. Com us deia, seran els Tradicionals per presentar el seu primer disc, un treball... quin treball! Perquè hi han dedicat molt de temps, molts esforços, i han comptat amb la inapreciable col·laboració de gent molt destacada d'aquest país. En Toni Xuclà, que s'hi ha involucrat molt, en Marcel Casellas, la Judit Nederman, en Pere Oliver, el Garaci Gonyí i l'Hèctor Garda, i molta més gent. Els anomeno perquè sonen el disc, que d'una banda parlem del disc i l'altra del concert, que va tot barrejat, i de l'altra seran també en aquest concert de presentació, per la qual cosa, com a mínim, el concert promet molt, promet moltíssim. Com us apuntava, en Toni Xuclà s'hi ha involucrat molt. S'ha mullat moltíssim en aquest disc. Hi ha posat tot, perquè d'entrada la producció és seva, però també és el compositor d'un dels temes. Ha tocat guitarres, llaüt i baix en algunes de les peces. I, a més, d'alguna manera jo crec que hi ha un reconeixement a aquesta feina, a la devoció, perquè hi ha el tema de Toni Xuclà. La gent de Criatures han decidit que fos la Judith Nederman, ni més ni menys, qui posés la veu. O sigui, és com una mena de peça central que d'alguna manera ens dona també la dimensió de com s'hi ha arribat a involucrar, de quina part important hi juga en Toni Xuclà en aquest disc. O sigui que concert per presentar el disc, amb la qual cosa sabem que com a mínim hi haurà 12, anava a dir temes, paraula que abomino. El tema del tema va titular aquell article en Quim Monzó, quan encara feia articles genials amb un ràtio d'un de cada tres. Com han canviat els temps. Bé, hi ha 12 peces, com a mínim en aquest concert hi seran. Hi haurà un munt de músics damunt de l'escenari, tots de talla superlativa. I, evidentment, hi haurà el Marçal Ramon i l'Ivo Jordà, que són els components dels Pares de la Criatura, mai millor dit, perquè són el duet Criatures. 30è Tradicionaris, Criatures al Cap de Gràcia, divendres 28 d'abril, a les 10 del vespre.
Ara, un altre toc de cultura.
Em sembla que no conec cap persona al món ni m'he trobat cap vegada amb una situació en la qual no s'escolti l'obertura de Guillem Tell, de Joaquín Orosini, que és això que sentim, i tothom qui l'escolta no faci amb el cap o amb el cos el gest de cavalcar. És una música d'aquestes que és inevitable, se t'emporta, i no saps per què, com s'explica això. Bé, suposo que hi haurà muntanyes de musicòlegs disposats a donar-me lliçons magistrals del com i el per què. Però a mi també fa, jo només penso en escoltar música i el que em reporta. Bé, i una altra de les coses que a mi em fa pensar aquesta obertura de Guillem Tell és que si jo hagués de programar música i posés l'obertura de Guillem Tell, a darrere què hi poso? Això em pregunto jo, no? Perquè és una música que et deixa en un estat concret que darrere dius, i ara què fem, no? I ara què fem? Depèn de què hi posis, l'has destinada al fracàs. Bé, això són cogitacions meves. Evidentment, per sort, no sóc jo qui programa cap repertori d'orquestra, ni molt menys. En aquest cas ho ha fet ni més ni menys que Salvador Brotons, que sap molt bé el que fa. I darrere de l'obertura de Guillem Tell, ell ha programat això. Això, que és música de Frank Martin, del compositor Frank Martin, balada per a viola i orquestra de vents, en què estaria jo pensant. Això és el que hi ha. I segur que hi ha una desconnexió tal que fa que l'efecte Guillem Tell quedi totalment neutralitzat, cosa que ja deia jo, no sabria com fer-ho. Per sort, no sóc jo qui programa, com deia, sinó Salvador Brotons. I per què és Salvador Brotons qui ha triat el programa? Doncs perquè estem parlant d'un concert de la Banda Municipal de Barcelona que tindrà lloc el diumenge 30 d'abril a 11:45 al migdia a l'Auditori. Un concert, evidentment, amb la Banda Municipal sota la direcció de Salvador Brotons i que compta amb Isabel Vallanueva a la viola. El títol d'aquest concert, però, no és ni Guillem Tell ni Balada per viola i orquestra de vents de Frank Martin. El títol d'aquest concert és L'Arlésien de Bizet. L'Arlésien, la noia d'Arles, dieu-ne com en vulgueu, de fer tot plegat una música que s'ha convertit en una de les músiques més representatives de tot el que s'ha produït a França en tots els temps, i ara dieu aquest que està grandiloquent. Bé, mireu-vos-ho detalladament i sense apassionament i veureu que és veritat. L'Arlésien és una de les músiques més significatives del país del nord, del nord nostre, vull dir, evidentment. Però, en realitat, és un absolut despropòsit, o va ser un absolut despropòsit, aquesta Arlésien. Repeteixo, de Bizet, perquè hi ha una altra Arlésien, l'Arlésiana, que és una òpera de Francesco Chilea. No, parlem de Bizet. Per què dic que és tot la història d'un despropòsit? Bé, veureu. A París hi ha, de fet, anava a dir un teatre, no, n'hi ha molts de teatres. De fet, aquest del que parlaré ara encara existeix, tot i que ha canviat de nom. El Teatre de Vaudeville, que avui en dia es diu Teatre Paramount, i que va tenir un problema. Havia d'estrenar una cosa, aquelles coses que passen, no ho tindrem, encarrega una obra a l'últim moment, l'encarrega Alfons Daudet, el Daudet escriu una cosa que es diu La Régienne i li demana música incidental, és a dir, música per acompanyar la peça aquesta, a Georges Bizet. I Georges Bizet, ràpidament, escriu 27 números, no ens equivoquem, va escriure 27 números per acompanyar una peça de teatre. Alguns d'ells, números amb poquíssims compassos, d'altres amb un solista només. Bé, una cosa que en un primer moment dius, mira, ha sortit del pas i ja hi som, no? Per aquesta obra. Què va passar? Doncs que va ser un fracàs absolut. Però absolut, vull dir, la gent no volia veure allò, estava fastiguejada que haguessin retirat l'obra per culpa de la censura, en fi. La qüestió és que la música, sí, la música de Georges Bizet, revisada, represa, publicada, concretament la suite número 2, 4 anys després que s'havia mort per un tal Ernest Guiró, que hi va utilitzar la música, però amb altres temes també, aquesta música, resultat de tot aquest despropòsit gegantí, és una de les músiques més universals que s'han creat al país de França. Bé, aquesta música, concretament, aquesta suite número 1 i 2, és a dir, les dues suites de l'Art Legend de Bizet, la interpretarà a la Banda Municipal de Barcelona, a l'Auditori, el diumenge 30 d'abril a 12:15 del migdia.
Tocs de cultura.